Avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Aquí a Catalunya els continguts destacats passen per dos coses, bàsicament. Avui és un dia festiu, avui és un dia de Pasqua, el dia de la mona, i aquí tenim dos punts claus. Primer, parlar de mones, bàsicament seria el dia dels padrins, i després mirar l'operació retorn cap a casa. De fet, és habitualment, ja la Setmana Santa la qüestió era molt escalonada. De fet, un 50 o més d'un 51% dels vehicles ja han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, i però això sí, el gruix del que queda d'aquesta tornada està prevista a partir des de les 12 del migdia, quan està aquesta operació tornada en marxa. Busquem dades i busquem la darrera i com està la situació a la xarxa viària amb el Servei Català de Trànsit, amb la Mireia Camats. Mireia, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon dia. Doncs ha arrencat aquest segon dia d'operació retorn de la segona fase de Setmana Santa. Ja hi ha els primers problemes. A l'autopista AP7 hi ha 8 quilòmetres de retenció entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos en sentit Barcelona. L'AP7 hi ha lentitud i aturades de Maçanet de la Selva, Fogars de la Selva i a Sant Celoni en sentit Barcelona. La C31 hi ha cua de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro en sentit Vidreres. A la C65 hi ha retencions de Santa Cristina d'Aro, Llagostera en sentit Vidreres. A la C17 hi ha retencions a Gurb en sentit Barcelona al llarg de 2 quilòmetres per un accident que deixa només un carril obert per circular, per tant, precaució. A la C16 hi ha retencions de Guardiola de Berguedà a Cercs en sentit sud. A la Nacional 240, retencions a Montblanc en sentit Barcelona. I a la Nacional 260 hi ha retencions de Sant Joan de les Abadesses a Ripoll en sentit Ripoll. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. Cuida't. Doncs aquesta és la situació ara mateix a la xarxa viària catalana, un retorn que encara queda, en tot cas. Són les 12 més o menys, fins les 4 de la tarda està prevista aquesta operació tornada. En aquest cas, han retornat a l'àrea metropolitana més de 300.000 vehicles, 303.000 vehicles, dels 590.000 que s'esperen, que es compta que han de tornar cap a Barcelona sense unes incidències destacades, que possiblement la notícia seria aquesta, en tot cas. La part més positiva de tot això, la part positiva de tot això és que no hi ha hagut cap accident greu ni cap mort en aquesta operació Setmana Santa, ni tant a la sortida ni tant a l'arribada. Toquem fusta perquè en les darreres hores que quedin no passi absolutament res. Una Setmana Santa matinera, ja sabeu que això de la Setmana Santa es calcula i es posa en funció de la lluna plena. La primera lluna plena de la primavera és la que coincideix amb la Setmana Santa, en aquest cas. I als nivells hi podem estar contents perquè les xifres que ens deixa tant l'atur com l'ocupació d'aquesta Setmana Santa, ostres, són xifres bones. I això, que la benzina puja, tot puja, però, ostres, les xifres són bones. Yolanda Canales, com estàs?
Què tal? Molt bé.
Què tal les teves vacances?
No ens queixarem, no?
El teu dia de vacances, perquè he tingut un dia de vacances. No ens queixarem, no. Mai de la vida, eh?
Mai ens podem queixar.
Quin resum podem fer d'aquesta Setmana Santa en qüestions de dades?
Doncs mira, una cosa va lligada a l'altra, perquè si ha pujat les persones que estan treballant o s'ha reduït l'atur, depèn de com es miri, és precisament gràcies a les contractacions per Setmana Santa. En concret, l'atur ha caigut de 3.777 persones al mes de març a Catalunya. Això és un 1,15% menys. Després, això sí, de 3 mesos a l'alça, en un mes que, com dèiem, està influït, com no, per les contractacions de Setmana Santa, que aquest any ha caigut, doncs això, a final, tu saps que això va i va, puja i baixa, no?, la Setmana Santa, doncs aquest any ha començat pròpiament a finals de març, i per això s'ha començat a notar.
Coincidint amb aquesta primera lluna plena de la primavera.
El descens deixa 323.000 desocupats apuntat a les llistes del Servei d'Ocupació, que és el total més baix des del març del 2008. O sigui que això ja és una dada important a tenir en compte, però clar, tenint en compte també això, que ha coincidit amb la Setmana Santa. Uns treballen i altres que marxen de vacances. I també en aquest sentit el sector, doncs, es frega les mans perquè les dades d'ocupació en general han estat bones. També bueno, ha influït el fet que Espanya es consideri com un destí refugi, no?, per aquells que tenien previstos fer altres viatges tan exòtics i que per la guerra a l'Iran doncs no ho han pogut fer, per allò de...
Dels transports, dels vols, sobretot, si el destí estava fora d'Europa, per exemple, era una qüestió arriscada.
Exacte.
I amb la prou de la benzina, la pujada també de preus de viatges d'avió, de bitllets, etcètera, etcètera.
Tot ha influït.
Sí, sí.
Amb algunes zones una mica de resultats desiguals, però ha estat en general una bona Setmana Santa. L'àrea metropolitana, Barcelona i l'àrea metropolitana, per exemple, les ocupacions han superat el 80% de mitjana i han arribat fins i tot al 90% durant els dies festius, superant fins i tot les previsions inicials. Segons la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, evidentment, el bon temps dels dies centrals han impulsat les reserves, tot i que el vent de principis de setmana
sí
que va frenar les reserves a última hora. A destinacions com Sitges, amb tota l'oferta oberta, s'han registrat estades d'entre 3 i 4 dies i una ocupació molt elevada, pràcticament del 90%. Ara bé, el sector adverteix, la despesa dels visitants s'ha moderat. Per què? Doncs per la incertesa econòmica i geopolítica de la guerra, que no se sap ben bé com evolucionarà.
Però és bastant coherent, saber, i sobretot els preus, que també han anat una mica a l'alça. S'han intentat contenir, però han anat una mica a l'alça i dius, bé, anem a frenar una mica la despesa, no?
És el que han fet, controlar més el pressupost i també el fet que molts turistes també doncs hagin escurçat les estades. Si podien estar doncs una setmana, ara han estat 3-4 dies. I més enllà de les dades d'ocupació pures i dures, i tornant també una mica en relació amb la feina, hem de dir que hi ha una qüestió que preocupa molt el sector, i des de fa temps, costa trobar mà d'obra qualificada. És el que explica el Daniel Bracer, almenys el sector de l'hostaleria, que és el que explica el Daniel Bracer, que és secretari de la Federació d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
Hi ha greus problemes per contractar personal i això fa que en molts casos doncs, alguns allotjaments o alguns establiments de restauració doncs, optin per no obrir totes les sales que tenen per fer àpats o directament decideixin, doncs, si és un hotel petitet familiar, doncs s'estimen més tenir allotjament que no poden compaginar-ho amb el tema del petit restaurant que ells tenen pels hostes, perquè al final el personal dona pel que dona, no? Llavors aquest continua sent el gran hàndicap.
Problemes. Ja fa temps que ho apunten.
Sí, per això que la cançó no és nova. Això ja ve de temps. Sembla que és un problema ja enquistat dins del sector i que almenys a curt termini, curt mitjà termini, no té solució.
Home, l'hostaleria requereix sacrifici, i sobretot ara, i després està el tema dels sous, en alguns casos. Home, hi ha tota una sèrie de factors
que
poden influir.
Mira que sempre t'he preguntat, quan hem fet xerrades sobre això amb professionals, amb el sector, sempre ens han dit que no, que el problema no són els sous.
És una conjunció de factors, jo no dic que sigui no només això, sinó també, evidentment. Home,
vull dir que
és molt sacrificada l'hostaleria. I més enllà de l'àrea metropolitana, la tendència ha estat desigual. A Tarragona les ocupacions també han estat al voltant del 90%, amb un bon repartiment de visitants i l'impuls d'esdeveniments esportius. A més, l'inici anticipat de vols internacionals a l'aeroport de Reus ha afavorit l'arribada de turistes estrangers. I una qüestió important també, a aquesta zona, fins i tot l'estada de visitants s'allarga aquesta setmana, segons ens ha explicat el Xavier Guàrdia, que és portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Tarragonines.
Pensem també que nosaltres, a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, tenim quasi 15 dies, vol dir, com que tenim molt de públic de diversos llocs, els catalans, les escoles catalanes comencen les vacances el dilluns passat i tornaran a classe dimarts, demà. Mentre que la resta de l'Estat, País Basc, Madrid, Aragó, València, fan al revés. Apuren fins al Dijous Sant i llavors fan, aquesta setmana que entrem ara, fan festa tota la setmana.
Yeah. O sigui que aquí encara aguanten una setmana més. Les comarques gironines, doncs aquí el vent ha influït, perquè pràcticament fins als 3-4 últims dies no ha deixat de bufar el fort vent. I, per exemple, els apartaments turístics han quedat per sota de les expectatives, amb ocupacions al voltant del 65%, com dèiem, afectades pel vent i la manca de reserves d'última hora, perquè ja havien agafat potser altres destinacions. Això és el que apuntava l'Esther Torrent, que és presidenta de l'Associació d'Apartaments Turístics de Girona.
Finalment, sí, ha acabat fent bastant bon temps els dos últims, tres últims dies, i això ha fet que la gent doncs, d'última hora es mogués, no? I acabés vinguent a passar uns dies doncs, a la Costa Brava o a la muntanya. Ara bé, sí que la climatologia tan dolenta, tan adversa que hem tingut just abans de Setmana Santa, doncs ha fet que realment bueno, doncs no haguem tingut les ocupacions tan bones d'altres Setmanes Santes. Hem quedat una mica per sota d'ocupacions bones.
I les que s'han fregat les mans, però no només aquesta Setmana Santa, sinó en general tota la temporada, han estat, qui ho havia de dir, les estacions d'esquí.
Sí, sí, ha estat una temporada magnífica i fins i tot hi ha estacions que romandran obertes un parell de setmanes més.
Avui tanquen, és el cas de Baqueira Baret i també de la majoria d'estacions d'esquí catalanes, tanquen perquè, clar, a partir d'ara hi ha molt bon temps, igual prefereixen anar, no, a la platja.
I per contractacions, perquè la contractació estava prevista fins a aquesta temporada, fins a aquests dies.
Però han batut rècords,
sí, sí,
eh? Per exemple, a Baqueira Baret, més d'un milió d'esquiadors i 129 dies d'activitat en una de les millors temporades dels últims anys, com així la qualificava el director de l'estació, Xavi Oveira.
Una temporada espectacular, sobretot per les nevades que hem tingut. Hem tingut una nevada un any, una altra vegada, amb nevades molt importants, que s'han fet tindre uns bruixos de neu que s'han permès tindre la temporada molt bona. És veritat que hem patit algunes caps de setmana amb mal temps, però ha compensat amb altres dies del mes de març, amb molta neu, amb molt ambient de neu i amb falta dels números finals, una temporada espectacular.
Tu ja ho apuntaves, avui tanquen Baqueira la majoria d'estacions, però la Masella ha anunciat que ho farà, que tancarà el 19 d'abril, i si les condicions ho permeten, fins i tot podria allargar la temporada fins al 3 de maig. Així doncs, una mica en conclusió. Bona Setmana Santa pel sector turístic, sí. Bones dades d'ocupació en general. Si bé és cert que en algunes zones pel vent ha pogut quedar una mica per sota de les expectatives, i després els grans reptes que apunten des del sector. La dificultat per trobar personal qualificat, que limita l'activitat de molts establiments, l'impacte de la taxa turística,
sí, sí.
Ara sembla que no ha afectat, veurem la temporada d'estiu, i també la incertesa econòmica.
Molt bé, Iolanda, moltes gràcies per aquest resum que ens has fet del que ha estat tota aquesta Setmana Santa en qüestions d'ocupació, en qüestions de feina, de creació de feina i d'ocupació. En resum, si hem de fer un resum ràpid, seria una setmana molt positiva, en dades positives, encara que algun sector, com els pisos turístics, deien que no havia estat tan bé. Però en general estem parlant de dades molt positives, com feia temps que no es veien, per tots aquests factors. Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Possiblement és una de les qüestions que ens ha tocat, eh? Va, que de seguida parlarem de l'altra qüestió. I l'altra qüestió és el dia que és avui. La Mona. La Mona i tot el món del xocolata que hi ha aquí darrere, que és una autèntica passada. I si us voleu sorprendre del que és la xocolata, de seguida parlarem de tot això. Perquè, no sé si ho sabíeu, però hi ha un què, i és que això és com el vi. És a dir, tu quan, si t'agrada el vi, no és el mateix un Priorat, que un Penedès, que un Ribera de Duero, que un Rioja. Doncs amb la xocolata passa el mateix. Ho sabíeu, això? Va, que de seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com està el vostre cor? Ja sabeu que si teniu problemes i necessiteu, doncs, informes, proves, el que calgui, amb referència a la salut del vostre cor, afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I és que, a més, ofereixen aquesta atenció ràpida, programant la teva visita per quan ho necessitis, ràpid i sense demores. Tota la informació al web, inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas. Es lógico porque están creados para eso, para que no se levante el dedo de la pantalla. Todo dirigido a chicos y chicas que no son conscientes de lo que les pasa. Bueno, chicos y chicas y adultos, a pesar de las advertencias.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires.
Bàsicament, avui és el dia dels padrins en donant les mones als seus fillols i aquells que vulguin comprar una mona i gaudir d'aquest postre tradicional, artístic i molt propi d'aquestes dates. És a dir, és una d'aquestes qüestions molt pròpia nostra, molt d'aquí, i que els pastissers ja comencen des de gener a barruntar què farem i què deixarem de fer. De fet, ja es fan concursos, ja sabeu, a la millor mona tradicional que va aconseguir la pastisseria Espigador, Vilanova, i la millor mona, perquè la mona en si no és el pastís, és la figura de xocolata, la millor mona de xocolata, en aquest cas, que va aconseguir el Xavier Arévalo de la pastisseria la Colmena, a Barcelona, que és una pastisseria que porten ja un segle fent vida. Però al principi, clar, aquesta mona, el Xavier el primer que havia de pensar és quina figura fem i com ho presentem, i així ens ho explicava.
Un petit homenatge a Jack Sparrow, de Pirates del Caribe.
Sí.
Llavors, a fer un clàssic, no? Un lloro pirata que tothom ho coneix, però donant-li la volta al rizo a l'acudit, doncs, aquest es diu Jack Sparrow.
Jack Sparrow, en anglès és lloro. Jack Sparrow és un lloro de xocolata magnífic. Però, clar, quan fan aquest tipus de mones, quan veus aquestes mones als aparadors, en aquest cas perquè parlem de la guanyadora d'aquest any, quantes hores hi ha aquí? I després se les mengen, és que després què fes amb tot això? Però, d'entrada, quantes hores has de posar del teu temps per fer una mona que, no sé, quin preu té això? Quantes hores costa?
Com vaig fent, he anat fent amb ratos molts quan he pogut i combinant-ho també amb la feina del dia a dia de la pastisseria,
sí.
Poder, clar, m'hi he estat equivalent a uns 4 dies o així, poder.
Imagineu, 4 dies fent una mona que en aquest cas ha resultat la campiona, la guanyadora del concurs. I clar, és inevitable preguntar al Xavier, li vam preguntar al Xavier, escolta'm, vale, tens la mona, has dedicat 4 dies de la teva vida a fer una mona, i ara què? Ens la mengem? Ens la cruspim? Cap on va? Què es fa amb aquesta mona? Doncs va cap a projectes benèfics.
I la destinaran a l'Hospital de Sant Pau.
Ah, molt bé.
De l'Hospital de Sant Pau.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, al final, mira, és una obra, una bona obra benèfica i mira, si poden gaudir-ne els nens, estupendo, tu.
Sí, senyor. I tornant al dia que és avui, suposo que ja heu vist les pastisseries, en tot cas, quines han estat les figures estrella de les mones de Pasqua d'aquest any. Ens ho explicava l'altre dia el Miquel Zaguirre. El Miquel Zaguirre és el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que ens apuntava les grans estrelles d'avui, dilluns de Pasqua. Carai.
Però, bueno, també
acompanyant aquestes dues de Stranger Things i les K-pop, tenim el Lilo i Stitch, el Bluey, i després tot el, que, tot el món Barça, tot el que està relacionat amb el Barça.
Això no falla mai, no? El futbol no falla mai. La minya mal, el futbolista que estigui de moda, la futbolista que estigui de moda, això mai falla, no?
Això no falla, i més si el Barça està bé, com estem ara, que més o menys estem molt bé, llavors també agrada.
I tant, i tant. Demogorgons, que no sé exactament el que són bitxos d'aquests de Stranger Things, caçadores K-pop, les K-pop, i les figuretes clàssiques del Barça. On queda Disney? Igual queda Stitch, Lilo i Stitch, però Pluto, Mickey, tot això ja no... Tot això ja no està. Bàsicament, una de les iniciatives que es fa dins del que, tal i com es mereix aquestes dates, dic perquè estem parlant d'art, és el que ha passat al Parkway, perquè el gremi al Parkway doncs, ha muntat una mena de concurs, ha posat aquests ous de Pasqua de xocolata, i un d'aquests ha estat indultat, en aquest cas. Ha estat una de les activitats de una de les que ja es feien, es va començar a fer fa un temps, fa unes temporades, uns anys, i diferents pastissers doncs, posaven el seu petita obra d'art al Parkway, i per votació una d'aquestes era indultada.
I on 10 pastissers exposaven un ou que estava relacionat amb motius gaudinians, tot decorat. Llavors, dels 10 ous, 9 es trencaran i es farà una trencadissa, li diuen la trencadissa,
sí.
I serà per una xocolatada que pels nens dels col·legis que estan al voltant del Parkway.
Ah, genial.
I una, per votació popular, serà la que es salvarà i aquesta anirà directament al Museu de la Xocolata de Barcelona.
Al Museu de la Xocolata de Barcelona, que en aquest cas serà un ou, el que ha estat indultat, i ja estarà al Museu de la Xocolata de Barcelona, amb motiu gaudinians doncs, per celebrar doncs, aquest centenari de la mort de Gaudí, que és el que estem celebrant també durant... Bueno, celebrar una mort nunca, mai és bo, excepte en algunes qüestions, igual sí. Però en aquest cas no seria el què. I el Museu de la Xocolata, a part de guardar i de tenir i d'exposar obres mestres com aquestes, hi han d'altres coses i t'ensenyen coses del cacau que no esperes. En parlem amb la Marta Tanyà, que és directora del Museu de la Xocolata de Barcelona. Marta, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Marta. Bé, escolta'm, primer, què trobem en el Museu de la Xocolata? Què tenim aquí?
Doncs mira, el Museu de la Xocolata és un lloc que vol posar en valor la història de la xocolata a la ciutat de Barcelona i també a nivell mundial. Per això expliquem l'origen del cacau, cap a on ha evolucionat, com va arribar a Europa, com es va desenvolupar a Catalunya i aquest desenvolupament té una forma molt clara, que són les figures de xocolata. Tenim una mostra de més de 30 figures enormes de xocolata, totes, figures artístiques, perquè hi va haver un moment, com deies, que l'evolució, la xocolata ha tingut una importància aquí a Catalunya, hi va haver un moment en què es va desformar una creativitat impressionant, no?, amb la xocolata, creant figures realment artístiques. Es va fusionar art i xocolata, que és una cosa única al món.
Clar, jo tornant a la tradició de la mona, en aquest cas, la mona sí. No va començar com de xocolata, però sí que ha evolucionat cap a la figura de xocolata també, no?
Exacte, sí, la mona en principi era un pa enriquit amb uns ous durs, no?, que són aquest símbol de la Pasqua, l'ou sempre ha estat present. Hi va haver un moment, no?, cap a finals del segle XIX, principis del XX, que es va introduir la xocolata a través dels ous de xocolata, no?, que arribaven d'Europa. També van començar a evolucionar les mones a la pastisseria Massana, fent figuretes decoratives, no?, però encara no eren de xocolata. Qui va realment fer aquest canvi va ser la pastisseria Casa Mora, amb una figura importantíssima dins de la història de la xocolata del nostre país, que és el Lluís Santapau. Ell va ser el que va començar a decorar ous de xocolata i pintar-los, no?, de forma artística. Era pintor, ell, també. Ah. I va començar a crear figures amb xocolata, no?, a partir d'aquests ous. La primera figura, per exemple, que va crear de xocolata eren tres dones amb base a ous. Un ou gran que feia de cos, un ou més petit que feia de cap. I a partir d'aquí, en aquesta pastisseria, amb figures importantíssimes com el Joan Giné o com el Jaume Sàbat, doncs es van anar evolucionant, no?, en aquesta tècnica de fer figures de xocolata. I això va derivar en què aquestes figures eren les que es mostraven i es venien a les pastisseries per Pasqua, per Setmana Santa, i d'aquí ve la figura, la mona de Setmana Santa que ara coneixem, que és la figura de xocolata, que cada any doncs, això els pastissers deixen anar tota la seva creativitat per fer figures impressionants, la veritat.
Sí, sí, és un autèntic art fer tot això. La mona artesana de pastisseria té autèntiques obres mestres a sobre del pastís, vaja. Però en si, no, el pastís no és la mona és la figura de xocolata, no oblidem això, vull dir, és en si mateixa la figura el que seria, no? Després ja parlaríem d'altres històries, però suposo que això, ara que això està tan popularitzat, no sempre ha estat així, no? Suposo que abans comprar una mona de xocolata, ostres, hauria de costar una pasta.
Sí, home, sempre és, al final és un treball artesà que té un cost i un preu i un valor. Jo m'agrada parlar del valor que té una mona de xocolata d'aquest estil. Sí que és veritat que s'ha popularitzat com s'ha popularitzat la xocolata i cada vegada hi ha més consum mundial de cacau i de xocolata. Perquè doncs això, hi ha més producció i arriba més a tothom, no? Per tant, les mones s'han popularitzat al mateix temps que s'ha popularitzat la xocolata, que en uns inicis ja ens hauríem de remuntar molt enrere, però era un producte només per certes classes socials, les classes més altes.
Escolta'm, la pregunta del milió, aquesta és del milió, Marta. Quina és la xocolata bona? És a dir, si jo vaig a... És que hi ha de molts tipus, encara que no ho sembli, vull dir, ara vaig a comprar xocolata. Sí. No, un moment, calma, aquí... Pels que tenen un cert morro gourmet de cara a la xocolata, hi ha de moltes graduacions, per dir-ho així, i puresa, no? Però quina és la bona?
Clar, la bona és la que agrada a cadascú, no? Bueno,
aquesta és la resposta fàcil, vull dir... Sí,
molt bé, doncs aniré una miqueta més.
És cert que això seria com el vi, és veritat, que el vi bo és el vi que t'agrada, no? Però si hem de mirar-ho des d'un punt de vista tècnic, des d'un punt de vista... gourmet, per dir-ho així d'alguna manera, i de morro fi, quina seria la xocolata ideal, la perfecta?
Mira, per nosaltres la xocolata ideal és aquella que s'elabora de manera artesanal, que té el mínim de procés industrial a darrere. Per exemple, aquí al Museu de la Xocolata, una de les coses que es poden veure és un obrador de xocolata que se'n diu Vintobar, que no deixa de ser dins d'aquest nom anglès, que a vegades pot semblar molt exòtic, no deixa de ser allò d'agafar el cacau i fer-ne xocolata des del principi, sense processos industrials al mig. Aquest tipus de xocolata que no té cap mena d'aroma perquè no el necessita, que no té lecitines ni altres productes que ajuden, diguéssim, que el procés sigui més ràpid, sinó que ho fem amb temps i amb un bon cacau seleccionat en origen, torrat de manera especial, aquesta és una xocolata realment molt, molt, molt especial i d'una alta qualitat. I pot ser xocolata negra amb 70%, 90%, 100%, 60% o amb llet, però sempre feta d'aquesta manera, no?, que ens permet cuidar el producte.
D'acord, vull dir, seria fugida de la massificació a l'hora de fer aquesta producció, no? Seria, aquesta manera artesanal seria la més... xula, la més autèntica, per dir-ho d'alguna manera, no?
Exacte. I a més, és molt sorprenent perquè cada cacau és com el vi, no? De cada tipus de raïm en surt un vi diferent, doncs de cada cacau en surt una xocolata diferent.
Ah, sí, això no ho sabia. I d'on... Vull dir, aquí que tenim en funció de la zona, de la terra on està, no? No és el mateix el raïm del Penedès que el d'Extremadura o el de França, per posar un exemple. El cacau passa igual? És a dir, en funció d'on el recull, si és a Guinea o és a Brasil, passa això, sí?
Sí, és així. El cacau, per exemple, de Madagascar té unes notes àcides que no té el cacau equatorià, no? Cada tipus, hi ha diferents tipus de cacau, també diferents famílies dins del cacau, però de la manera com s'ha cultivat, de la manera com s'ha després fermentat i assecat, que és un procés que es fa en origen, això determina una part del gust i l'altra part del gust és amb la fabricació, amb el torrat i amb els ingredients que incorporis. Però, certament, una de les activitats que fem al Museu de la Xocolata és un tast en què veiem cacaus de 4 continents diferents i es poden apreciar aquestes diferències de sabor i d'aroma.
Doncs gaudirem de la xocolata, Museu de la Xocolata, el Dia de la Mona ho tenim tot, però cada dia es pot gaudir de la xocolata, això segur, eh?
I tant que sí.
Marta Tanyà, directora del Museu de la Xocolata de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i bona Pasqua.
Gràcies a vosaltres, bona Pasqua a tothom.
Bona Pasqua, això ens explicava la Marta, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Ai, la xocolata, quin vici. Va, que de seguida, després de parlar amb Medicentre, tindrem aquí amb nosaltres el nostre divulgador científic, l'Alfred López, listo que todo lo sabe, per parlar de Perico de los Palotes. Aquí lo dejo. ¿Sabeu qui va ser Perico de los Palotes? Eres más tonto que Perico de los Palotes. Per exemple, que nadie se me enfeda, ni molt menys. Doncs de seguida vindré aquí per explicar-ho, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera, también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele al levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo. Y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien. Y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más.
Y si teniu cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, medicentra.es, que también encontraréis toda la información. Doctor Humberto Los Dertales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, en parlem de curiositats i, com sempre, per parlar de curiositats tenim l'Alfred López, el nostre expert, el nostre divulgador científic, el nostre divulgador de curiositats, de cultura. I bé, en el fons, és un home afortunat. Perquè, clar, li ha tocat viure on viu. I on viu, on vivim nosaltres, on vivim tots, hi ha un rerefons cultural enorme, gegantí, amb una història darrere nostra enorme que dona peu a moltes curiositats, a molts orígens de paraules, de maneres, de formes, que, clar, amb el temps, tot això o se deforma o... I per això estarà l'Alfredo, per trobar exactament d'on venen les coses, les expressions i les maneres. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo, muy bien.
Perico de los palotes. Clar, era allò de... ¿Cómo se aplicava la frase de perico de los palotes?
Era como el que dice fulano y mengano, pues sí.
El perico de los palotes.
Es cuando te quieres hacer referencia a alguien a quien no sabes el nombre, sí. O no quieres decir el nombre.
Pues perico de los palotes.
Perico de los palotes. Pero... Y además, como una manera de... cuando dices fulano o mengano, lo ha hecho fulano, lo ha hecho mengano, lo dices como una manera sí. Más coloquial. Lo de película para ustedes es de una manera más despectiva.
Más así...
Se usaba de una manera más despectiva, ¿no? Para ridiculizar más al personaje.
Perico de los Palotes. Sí. Bueno, pero ¿quién fue Perico de los Palotes? ¿Existió Perico de los Palotes?
Pues mira, no fue, al menos que se sepa, una persona real, sino un personaje usado desde hace tiempo para aludir a alguien indeterminado, pero... cuyo nombre, como te digo, no se conoce o no se quiere decir. Y también se emplea con eso, como te decía, con tono burlón, para referirse a cualquiera sin importancia, o a alguien visto como ingenuo o como poco espabilado, ¿no? Existe una explicación popular, Rosamar, la etimología popular, la leyenda urbana, que lo describe como un bobo que en el siglo XVI acompañaba al pregonero tocando un tambor de los palotes. Es como, y está, ahora es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero para poner en contexto a los oyentes, y sí. No es para faltar a nadie, quiero que quede, es como se decía antiguamente, siempre hay el tonto del pueblo que va detrás de la banda de música, ¿no?
Sí.
Que decía, ahora está muy mal dicho esto, pero es para ponerlo en contexto para que la gente sepa. Pues el perico de los palotes, según estas leyendas, era
ese
el típico tonto que iba con unos palotes porque quería o que quería tocar el tambor y que sí. Cogía a lo mejor una cazuela de casa y iba pidiendo unos palotes a los músicos y que le decían que no, o alguno, al final alguno, el que tocaba el tambor, pues le daba él unos palotes para que lo tocara y se entretuviera, pobrecico, ¿no? Era el tontico del pueblo. Y lo estoy diciendo con todo el cariño,
sí, bueno,
sabes que hoy en día...
Haces bien en decirlo.
En la época de los ofendiditos, del lenguaje, de esto, pero estoy contextualizando para que la gente pueda hacer mentalmente una idea a qué me estoy refiriendo. Ajá. Entonces, están muchos escritos ponen que podría referirse a eso, ¿no? ¿Por qué perico? Porque perico, que es un hipocorístico, o sea, un diminutivo de Pedro, podría haber sido uno de los nombres o de los apodos más utilizados
claro.
Antiguamente.
Por
estamos hablando de sí. Siglos atrás, ¿no? El perico, a los niños se le llamaba al tontico, el perico...
De acuerdo, por aquí vamos.
Para poner en contexto, y muy posiblemente ese fuese el
origen. Sí. Caray, Alfred, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Un placer, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, cuídate, que para serte que estoma, ya estás preparando, vaya a parlar, ya tendrás parlada. De Sant Jordi, que serà la següent cita que tindrem així important aquí a Catalunya, Sant Jordi cap a finals de mes, no? El dia 23. Va, que de seguida tancarem arrere, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia per parlar d'un tema que colpeja, i és l'augment de l'addicció a les pantalles i la relació, i això no seria cap secret, però la relació que hi ha entre això i els pensaments de suïcidi entre els joves. Costa relacionar-ho? Hi ha una relació clara que la sabrem a partir de migdia. Va, ja sabeu que totes les xerrades les podeu recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem de seguida.